Continguts en xarxa.
¿Pero tú sabes cómo se va a llamar esto, gilipollas? El señorío del mar. ¿Cómo quieres que lo venda si no se ve el mar?
Aquí no se puede construir.
¿Te voy a tener que dar otro chalet?
Aquí no.
Tú recalifícamelo, tú recalificas que yo ya...
Eso hay que votarlo.
¿Pero cuándo has votado tú, sinvergüenza? ¿Cuándo has votado tú?
Y Araceli.
Araceli es de la casa, coño.
Sí, pero se está moviendo, conoce a gente en medio ambiente.
¿Qué me estás hablando de medio ambiente? Estamos tú y yo aquí, Joaquín. ¿Qué quieres?
Estoy cansado.
Claro que estás cansado. Yo también estoy cansado. Tengo un tumor en la cabeza. Veo manchas. Ahora te veo, tía, a tu lado una nube rosa.
No.
Sí, que tengo cáncer. Me han dicho que tengo cáncer.
Pero... no sé, ¿cómo estás? ¿Puedo hacer algo?
Dame la licencia, dámela.
¿Pero tienes o no?
Que sí. Bueno, no. Pero a veces pienso que sí, ¿eh? Y sí, lo vamos a tener tú y yo con tanto estrés. No te extrañe que cualquier día casquemos en cárcel.
Me descojono contigo, ¿eh?
Yo también me descojono contigo. ¿Me la vas a dar o no?
¿Y si lo miran en medio ambiente?
Medio ambiente somos todos, hombre.
Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandra. Aquesta escena que ara sentíem pertany al film 5 metros quadrados, del 2011, i era un diàleg entre Emilio Gutiérrez Cava, que està magnífic, i Manuel Morón, és un film, en general, tot ell, que parla d'un matrimoni que va curt de diners i que, jugant-se els estalvis, tira pel dret i es compra un pis a l'extraradi d'una gran ciutat. Paguen l'entrada i accepten una hipoteca de 40 anys. Però quan ja només falten uns mesos perquè els lliurin el pis, resulta que l'edifici no només no està acabat, sinó que les autoritats precinten la zona i aturen les obres. Es crea una plataforma entre tots els afectats per denunciar la constructora i comença un calvari laberíntic que més aviat sembla un pou sense fons. Avui en parlem perquè el tema del cinema a la xarxa d'aquesta setmana és el problema de l'habitatge. Un problema internacional que afecta moltíssima gent i que és importantíssim perquè el dret a l'habitatge és un dret humà bàsic. Només a Catalunya afecta aproximadament 2 milions de persones. 2 milions de persones que tenen grans dificultats per afrontar el preu per poder tenir un lloc on viure. El cinema, naturalment, se n'ha fet ressò i hi ha moltes pel·lícules, noves o antigues, que n'han parlat explicant-nos històries humanes en situacions límit. És a dir, sobre gent que se sent impotent davant l'ambició desmesurada i insaciable dels especuladors. Un altre film que aborda aquesta qüestió és El inquilino, del 1957, de José Antonio Nieves Conde amb Fernando Fernán Gómez. Explica el drama d'una família sense recursos, amb quatre fills, que rep la notificació que seran desnonats perquè l'edifici on viuen ha d'anar a terra. I el pitjor és que el desnonament és imminent i la família només té unes hores per trobar un nou allotjament.
Si solo son un par de días, luego apretamos de firme y... ¿Qué os parece a vosotros?
No me gusta hacer el primo. ¿Por qué de pagar por él?
Ya ha visto usted lo que hay.
Deme al menos unas horas, lo justo para hablar con el propietario.
Esa se las doy yo. Tiene usted hasta el mediodía.
Usted sabrá lo que hace. Luego, si incumple el contrato, no venga a pedir árnica.
Gracias, muchas gracias. En el nombre de los pequeños se lo agradezco de veras.
Para no perjudicarle por los niños, he pensado que...
Si empezamos por aquí, tenemos tajo para media jornada.
Así el derribo comienza y el inquilino se avía. Creo que no es mala idea.
¿Desde cuándo discurrís? Valientes sénecas estos. Y ustedes se prisa, porque a mediodía...
Sí, sí, gracias.
¿Qué, lo arreglaste?
Sí, ¿no has oído las voces?
Gracias a Dios.
Gracias a que los obreros son unas hermanas de la caridad, tendremos casa hasta las dos. ¿Pero dónde diablos estará la jeringa de 10 centímetros cúbicos?
Qué raro. Y así tan de repente y sin avisar. No sabías que era hoy.
¡Ah! ¡Se salvó! ¡Se salvó! Era la alemana. Vamos, niño, que ya tengo demasiadas cosas encima. ¡Hala! Aligera tú, que hay que salir pitando. Tú tienes que ir a ver al casero.
¿Y qué le digo?
Mujer, le lloras a base de bien. ¿No tienes cuatro razones?
Las mismas que tienes tú. No vayas a pinchar nalgas.
¿Y de qué comemos luego? También tengo que ir a ver a Madruga. Ha prometido proporcionarme un piso. La cuestión es ganar tiempo, ¿no? Vamos, mujer, no te duermas.
Tú sabías esto. Sabías que era hoy.
Vamos, vamos. A lavarse. ¡Hala!
¿Y si te falla Madruga?
Se ve que no le conoces. Es un hombre serio, ¿sabes? Ya verás cómo todo se arregla.
El inquilino és una pel·lícula molt bona, que té un mèrit afegit, ja que va ser rodada el 1957, en plena dictadura franquista. I al règim no li feia gens de gràcia que el món s'assabentés dels negocis bruts, dels seus addictes i de la situació de misèria en què vivia molta gent. Li feia tan poca gràcia que va ordenar que es canviés el final de la pel·lícula. I és que l'inquilino no tenia un final feliç. Tot el contrari, la família protagonista, amb quatre fills, no se'n sortia i l'Estat va prohibir la projecció de la pel·lícula fins que mostrés un desenllaç diferent i acolorit en què es veiés com, al final, malgrat el trasbals, malgrat les penes i treballs, aquella família era rescatada i rebia un habitatge digne. Però perquè us feu una idea, si sou joves, de com anaven les coses en aquella època, us diré que entre la prohibició de la pel·lícula i l'estrena de la nova versió van passar 6 anys. El inquilino es va rodar el 1957 i no va arribar als cinemes fins al 1963. Aleshores sí, aleshores amb un final, diguem-ne, esperançador. Avui dia, sortosament, els cineastes no tenen aquests problemes, però el tema de l'assetjament immobiliari i dels desnonaments és ben viu. Pensem que un desnonament és un acte de violència que té greus conseqüències psicològiques a les seves víctimes, perquè poques coses destrossen tant l'autoestima d'un ésser humà com trobar-se sense llar. Són situacions molt dramàtiques en què es produeix un xoc entre un dret fonamental, l'habitatge, i els efectes cruels que provoquen els fons voltor, perquè compren a baix preu, expulsen els llogaters, reformen els pisos i apugen els lloguers a preus impossibles. L'any 2001, José Luis Garín va fer un documental molt bo, de 2 hores, sobre un barri popular de Barcelona, que es veu afectat per un pla de reforma on s'hi construeix un nou bloc de pisos. La pel·lícula ens mostra com afecten tots aquests canvis al barri i a la vida de la seva gent.
El alma de la persona es casi un secreto. Y el alma de una estructura está escondida.
Ves lo bonito, pero no ves lo interior. El hacer una estructura es muy simple, hacer los techos es muy simple. Esto es mucho más laborioso. Está demostrándote que por mucha calidad que le pongas aquí, por mucho que lo aseguren,
yo siempre...
esto no va a ser tan imperecedero como eso, por ejemplo.
Yo siempre me he dado cuenta de una cosa. La Sagrada Familia puede echar todo el tiempo que quiera haciéndose. ¿Por qué? Porque Jesucristo no tiene prisa que se la terminen pronto. La pareja que tiene ganas de casarse quisiera que le dieran la llave del piso al otro día de hacer la proposición y tener la idea de casarse. Por tanto, esto tenemos que hacerlo pronto, que aquí han comprado 40.000 parejas estos pisos.
Pero me refiero que ahora esto, la construcción es más simple que antes. Las personas que hicieron eso tenían que ser muy inteligentes.
Pero ¿sabes cuánto costaría hacer esa piedra hoy?
No creo que nadie se atreviera.
Pues aquella piedra de arriba, con los dos arcos, para hacerla un picapedrero a golpe de carpa y maceta, pues se llevaría a lo mejor una semana. A la mano del hombre no llega nada, ¿no?
Algún misterio tiene que haber, que queda fuera del alcance nuestro.
Lo que tiene es eso, que la piedra natural no tiene envejecimiento, esa es el único secreto, y que está muy bien
puesta. Eso no lleva nada, eso tiene que tener un misterio, algo...
Eso es una obra de otro tiempo. Entonces había todo el tiempo del mundo. Pescaban a los presos, sí, y los metían ahí.
¿Pero cómo subían esos bloques tan grandes?
¿Esos bloques? Como siempre se han subido con carriola. Y como hacíamos bloques como este, con un maquinillo de aquello. ¿Eh?
Pero tú imagínate lo que es levantar una pirámide de esa con esas moles. ¿Qué sistema deberían? Es que eso es una cosa que si la ven montar hoy...
No me dé.
En construcció, el documental de José Luis Garín, que va guanyar el Premi Especial del Jurat del Festival de Sant Sebastià. Va ser un premi totalment merescut perquè és un documental que retrata molt bé fins a quin punt l'entorn urbà canvia la geografia humana. De la mateixa manera que, per exemple, l'entorn on vivim condiciona el nostre consum, aquest mateix entorn també condiciona el nostre comportament. El dels adults i el dels infants. A Catalunya hi ha més de 500.000 de famílies en risc d'exclusió social, cosa que afecta, com deia abans, 2 milions de persones. Però això no és tot. Hi ha també la gent jove. El 56% dels catalans d'entre 25 i 34 anys viu en una situació negativa o molt negativa pel que fa a l'habitatge. I és que, ja ho sabem, els lloguers són molt alts, els sous són molt baixos i el lloguer s'emporta la major part del sou. Com deia abans, és un tema que afecta tot el planeta i per això són moltes les cinematografies d'arreu del món que el tracten. Hi ha la pel·lícula francesa Nacionalitat immigrant, Els meus veïns, del 1975. Hi ha també l'argentina La noche marchándose ya, del 2025. L'americana La recerca de la felicitat, del 2006, amb Will Smith. La també americana Temps fora de la ment, del 2015, amb Richard Gere. O la italiana Umberto D, del 1952, de Vittorio De Sica, entre moltíssimes més. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa que ha tingut Ayman Triqui a les vies de so i que hem dedicat al problema de l'habitatge, escoltarem la veu de Sílvia Pérez Cruz cantant el tema de la banda sonora del film Cerca de tu casa, del 2016, dirigit per Eduard Cortés i protagonitzat per la mateixa Sílvia Pérez Cruz en companyia d'Oriol Vila i Lluís Omar. Aquí hi trobem un matrimoni que ha de deixar casa seva perquè no pot pagar-la i se'n va a viure a casa dels pares de la dona. Però aquesta segona casa també es veu afectada, ja que va servir d'aval per a la hipoteca de la filla. Ara, doncs, són dues les famílies que es troben en un atzucac. L'article 25 de la Declaració Universal dels Drets Humans diu: «Tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri, per a ell i la seva família, la salut i el benestar», especialment pel que fa a alimentació, vestir, habitatge, assistència mèdica i serveis socials bàsics. Fins la setmana vinent, amics.
En xarxa.